L'ordre de l'acord penal internacional continua imposant restriccions a l'entrega d'ajut humanitari. Arribam amb aquest punt a les 6 i 4 minuts. Més notícies d'aquí una hora a les 7 amb l'informatiu vespre.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entusiastes, amb Anna de la Salut.
Benvingudes, entusiastes, al programa de la cultura d'IB3 Ràdio. Com estàu? Darreres escuades del programa que feim avui amb Miqui Fiol, el control tècnic. Penúltim programa avui, però han estat uns 600 aproximadament d'aquesta temporada. Abans de tot això, però, més d'un miler els que s'han fet des dels inicis d'entusiastes. I avui començam amb el programa precisament que feia 1000, en què totes les intervencions són a bord del vaixell Nostromo, amarrat llavors al port de Palma. I intervenen part de l'equip dels entusiastes del moment, Maria Lida Grimalt i Sergi Marco, així com també dos dels col·laboradors més antics del programa, Carlos Garrido i Rafa Porcel. Escoltem l'inici d'aquest programa.
Entusiastes, a IB3 Ràdio.
Amics, amigues, oients, com estàu? Benvinguts, benvingudes a una nova edició dels Entusiastes, l'hora del multiplex que dedicam diàriament a la cultura i que avui feim embarcats al Nostromo primer, un vaixell emblemàtic, carismàtic, amarrat al port de Palma. Per què? Perquè avui celebram el programa número 1000 del multiplex i que celebram a un lloc, en aquest escenari tan especial, dins un vaixell, Margalida Grimalt.
Exacte, perquè no hi ha res més balear que els vaixells.
I perquè balear
és el que més ens uneix i a la vegada també és allò que ens separa, la mà.
Sí, així és.
Per molt que forcem totes les coses i això, la mà és el que ens uneix com a balears i també és el que ens separa. Un dels elements, hem de dir, més destacats de la nostra vida, Sergi.
Dels que més ens apassiona, també. Sí. Bé, i qui bé sap tot això i gairebé mai no perd la mar de vista és el periodista i escriptor Carlos Garrido, que avui també s'embarca un vaixell que coneix molt bé a bord del Nostromo.
Què tal?
Com estàs, Carlos?
Com anem?
Benvingut.
Gràcies, gràcies.
I molt d'anys, per la part que et toca, eh? Perquè
sí,
tu formes part des del principi.
Avui estava mirant si trobava l'any que vaig començar les col·laboracions, però no he trobat cap nota. Però ja devem fer un parell d'anys.
2016, era.
2016.
2016, sí. Mm-hmm.
Fixa't tu, he acabat en un vaixell, tu. Quina carrera radiofònica
no
més estranya.
No hem acabat. Han celebrat 1000 a un vaixell, però esperen que això no acabi aquí.
No, el 2000 serà l'aeroport.
No? L'ampliació de l'aeroport.
Exacte.
Qui no sabem si és tan mariner com en Carlos i na Margalida i jo mateix, és l'altre entusiasta de capçalera, que també s'ha embarcat avui en nosaltres durant aquesta tercera hora de travessia, Margalida.
Sí, que hem de dir que fa cara de no haver dormit molt i d'haver estat un poc pendent dels Oscars que s'acaben de donar aquesta matinada. Saludam el periodista i expert en cinema i sèries més entusiasta que existeix, que és en Rafa Porcel. Rafa, com estàs?
Molt bé, però he dormit bé perquè jo es mira
en
diferit.
T'ho graves.
Sí, exactament. Perquè matina.
S'ho sap muntar.
Sí, ho sabem.
Fa cara d'Oscars, però l'ha descansat, també.
Sí, exactament. Ah? Se poden fer les dues coses.
Sí, i mira que avui, en lloc de parlar dels Oscars, Rafa, també aquest senyor ha esperat fins al programa 1000, perquè avui puguem fer l'esperat homenatge que des de fa una gran partida d'anys teníem previst fer a Kirk Douglas.
Bé, tampoc és que volguessin que se morís per fer-li l'homenatge.
No, però esperàvem que fes en algun moment.
Però en qualsevol moment havia de passar. I si deixant de banda Olivia de Havilland, que és a punt de fer 104 anys, Kirk era la darrera estrella viva del Hollywood de l'època l'època daurada. Ell va ser el protagonista d'un munt de clàssics del cinema i de moments tan recordats com aquest.
Esclavos erais y esclavos volveréis a ser, pero solo os libraréis del terrible castigo de la crucifixión con una condición indispensable, que identifiquéis el cadáver o la persona, caso de que aún viva, del esclavo llamado Espartaco.
¿Quién da clase? ¿Es Espartac?
Y ahora sentirem la frase famosíssima.
Que jo soy Espartaco, que jo soy Espartaco. És que no ho sentia, ara no ho sentia, sentia més Renou de la Mà que d'en Kirk Douglas, més doblador. D'en Kirk Douglas fent d'Espartac, però no només va ser Espartac, perquè va ser també una icona del cinema que va néixer l'any 1916, fa més d'un segle, això sí. Llavors no es deia ni Kirk ni Douglas.
No, el seu nom real era Isur Danielovich Dembski, que amb aquest nom no faria carrera al cinema, clar. Va néixer a Nova York, però era fill d'immigrants jueus d'origen rus. Va tenir una infantesa bastant humil i va voler ser actor des de molt jove, malgrat que no de cinema. De fet, no va fer la seva primera pel·lícula fins que no va tenir 30 anys. Eh?
30 anys, que es diu aviat, va entrar molt tard Carlos Garrido i surt Danielovich Dembski. Kirk Douglas.
Kirk Douglas, ja, jo el conec, el recordo sobretot per la seva interpretació de l'Ulisses, de l'Odissea, que jo crec que és una de les versions que han quedat com més clàssiques, perquè que no sigui la millor pot ser, però ell dona realment el personatge d'Ulisses molt bé.
Una coproducció, a més, que va fer a Europa, aquesta pel·lícula. Sí. Una de les poques vegades que Kirk Douglas va sortir dels Estats Units per fer pel·lícules.
I no fa cine o no participa en una pel·lícula fins als 30 anys perquè, entre altres coses, abans es havia dedicat al teatre, no?
Sí, sí, va fer molt de teatre, també va passar que ell va anar com a combatient a la Segona Guerra Mundial i després en arribar, gràcies a Lauren Bacall, que encara no era la dona de Humphrey Bogart, el va recomanar pel seu primer paper cinematogràfic a L'estranya moda de Martha Ivers, un clàssic de cinema negre amb Barbara Stanwyck que l'obre les portes de Hollywood. No estaria molt a aconseguir la primera de les seves grans interpretacions fent d'un boxador al ídolo de barro.
¿Que me vaya a mi casa? No le necesito, no es el único manager del mundo. Encontraré a otro, ya lo verás.
No seas impulsivo. ¿Tienes idea de la cantidad de golpes que puedo recibir en el estómago durante un combate? El cuerpo humano no se ha hecho para pelear en un ring, créeme. Si a un hombre le pegas duro y seguido en la cabeza, hasta tumbarlo, puedes dañarle el cerebro e incluso matarle. ¿Y para qué?
Usted me dijo que en el boxeo había pasta. Sea mi manager y yo ganaré para los dos.
Sí, ¿eh?
Le apuesto lo que quiera.
Douglas va aconseguir la seva primera nominació a l'Oscar per aquesta pel·lícula amb un paper d'adult que marcaria molt les característiques dels seus posteriors personatges.
Per tant, va ser candidat a l'Oscar, però el va guanyar?
No, i per aquesta, ni per aquesta ni per les altres dues vegades que va ser candidat només té un Oscar honorífic. Les altres dues ocasions que podria haver guanyat va ser per dues de les seves millors interpretacions. La primera, per Cautivos del Mal, una de les millors pel·lícules que s'han fet mai sobre el món del cinema, on Kirk Douglas interpretava un productor de Hollywood molt semblant als autèntics Irving Thalberg o David Visual Selznick.
Cuando el público paga para ver una película como esta, ¿qué pide a cambio? ¿Estar muerto de miedo todo el rato? ¿Y a qué cosa crees que le tiene más miedo la gente?
A la oscuridad.
Claro. ¿Y por qué? Porque la oscuridad tiene vida propia. En la oscuridad todo cobra vida, Fred.
Supongamos que nunca se ve a los hombres pantera. ¿Es eso lo que estás pensando?
Exacto.
Fuera los hombres pantera.
Muy bien. ¿Y qué vamos a poner en la pantalla que haga estremecer a los espectadores?
Dos ojos que brillen en la oscuridad.
Un perro asustado que gruñe y enseña los colmillos.
Un pájaro con el cuello roto, unas plumas arrancadas por el suelo.
Gran actuació de Douglas el 1952, quatre anys abans d'una de les seves millors interpretació a La passió de viure, o El loco del pelo rojo, com es va dir quan es va estrenar a Espanya, la història del pintor Vincent van Gogh i en la que repassava moments tan intensos com el de la seva relació amb Gauguin, interpretat per Anthony Quinn.
Vincent, un pintor debe pintar.
Como tu amigo de gas, supongo, que desde hace 10 años no pinta más que bailarines y caballos de carrera.
Si te fijaras en él, por lo menos aprenderías a controlar.
No me fijaré en nadie, ni me espanta la emoción. Cuando pinto el sol, quiero hacer sentir cómo gira esparciendo luz y calor. Cuando pinto un campesino, quiero expresar cómo el sol penetra en su interior, igual que la mies.
¿Haces eso cuando sobrecargas tus pinceles, dando pinceladas como de masilla, pintando árboles que se retuercen como serpientes, o soles que estallan sobre el lienzo? Di lo que quieras de la emoción. Lo único que yo veo en tus obras es que pintas muy deprisa.
¡O tú las miras muy deprisa!
Tercera i darrera nominació de Kirk Douglas per fer de Van Gogh i que per ell és la favorita de totes les interpretacions que va fer.
Que de fet varen ser moltes i segur que molts encara en recorden una altra de molt important de que parlàvem a l'inici i era quan va fer de l'esclau Espartac.
Juntos hemos recorrido un largo camino, librado muchas batallas, conseguido grandes victorias. Ahora, en vez de embarcar rumbo a nuestras casas allende los mares, hemos de volver a luchar. Quizás nunca haya paz en este mundo, ni para nosotros ni para nadie, no lo sé. Pero sí sé que en tanto vivamos, hemos de ser leales a nosotros mismos. Sé que todos somos hermanos y que todos somos libres.
Segurament una de les pel·lícules més recordades de Kirk Douglas és aquesta, Espartac. La va dirigir Stanley Kubrick i podríem dir que la relació del director amb Kirk Douglas va ser fins i tot més violenta que la de l'esclau i els romans de la pel·lícula.
És a dir, que no se duen molt bé aquests dos?
No, es duen malament, no. El següent s'ha de dir que el productor d'Espartac era el mateix Kirk Douglas i el productor... Douglas i el director no es van entendre massa bé sobre com s'havia de fer el film. De fet, Kubrick sempre va repudiar la pel·lícula i Douglas mai va oblidar aquestes males relacions. De fet, fa un any va escriure un llibre sobre tots els problemes del rodatge d'aquesta pel·lícula.
Carlos Garrido, coneixies tot això, tots aquests intríngulis?
Bé, me suposava. Sí.
Curiós,
Kirk Douglas és un personatge molt, molt típic d'aquesta època daurada, del cinema i a més era un dels mítics de l'època quan jo era petit, del Kirk Douglas, Tony Curtis, Alan Ladd, en aquests galants
Alan Ladd, sí,
de l'època daurada del cinema.
Bé, mos deies que havia escrit fa pocs anys un llibre sobre tots aquells problemes. L'altre dia ja mos avançava ja en aquell dia que coneixíem la notícia de la mort de Kirk Douglas. A part d'actor, de productor, per tant, també va escriure llibres.
Sí, uns quants. I, per exemple, entre ells, la seva autobiografia publicada el 1988, El fill del drapaire, que va ser un autèntic bestseller en el que parlava d'aquesta pel·lícula i de moltes altres qüestions, com de les moltíssimes infidelitats que va haver de patir la seva primera dona, perquè era un senyor que va tenir relacions amb moltes actrius de Hollywood. En aquests dos llibres parla també de com Esparta, que va ser molt important per acabar amb les llistes negres dels comunistes a Hollywood, que van deixar sense feina molta gent. Esparta, que el guionista Dalton Trumbo va poder tornar a signar el guió de la pel·lícula en els títols de crèdit després de tot el que va passar amb la caixa de bruixes.
Mm. I parlàvem abans, Rafa, de la mala relació entre Kubrick i Douglas en el rodatge d'aquesta pel·lícula d'Esparta, però ells ja havien fet feina junts abans.
Sí, una diferència que Douglas no havia estat productor i això també marca. Mm. Va ser Camins de Glòria, una pel·lícula antibelicista que va estar prohibida a l'estat espanyol fins la mort d'en Franco.
Més o manco podríem dir que Kirk Douglas ha estat un actor de grans personatges, no? D'herois.
Sí, a la majoria dels seus films, però també ha hagut notables excepcions, com quan va fer d'un periodista amb molt pocs escrúpols per aconseguir una exclusiva i deixa morir un home atrapat a un accident a una mina, a una pel·lícula de Billy Wilder.
Para que no penséis que soy una rata asquerosa, tengo noticias para vosotros. Mandarlo por el teletipo. Decid que Chuck Tatum está disponible. Parece que va a haber dos o tres días más de noticias calientes, en exclusiva, y son de Chuck Tatum. Así que hagan sus ofertas.
Un clàssic de Billy Wilder sobre el món del periodisme, El gran carnaval, amb un argument molt modern pel seu temps i que s'avançava d'alguna manera el que passaria molts anys després amb els realities de televisió que tenim ara. I no hem d'oblidar tampoc la seva gran parella al cinema, que no va ser una dona. Va ser un altre actor molt conegut, Burt Lancaster, amb el que va fer quatre pel·lícules. La més recordada és un western sobre el famós duel a l'Hockey Corral, Duelo de Titanes, on Lancaster era Wyatt Earp i Douglas Doc Holliday, dues llegendes de l'oest americà.
Holliday? Siéntese, ha tomado posesión de su casa, considérese invitado.
No sé si se acordará de...
Perfectamente, Wyatt Earp se puso en mis manos hará unos 10 años. De haber sabido cuando les traje la muela que iba a terminar en Sheriff.
He oído que ha cambiado de profesión. Es una pena, era un buen dentista.
A los clientes les molestaba mi tos.
Estoy dispuesto a hacer un trato con usted.
Buenas tardes, señor Earp.
Conozco una cosa que puede interesarle.
Usted no sabe nada que pueda interesarme.
Clar, és que en 103 anys hi va quedar alguna cosa a fer, en en Kirk Douglas?
Potser sí, a la dècada dels 60 va tornar al teatre per fer Algú va volar sobre el niu del cucut, i durant anys va voler dur l'obra al cinema sense èxit. Finalment, anys després, el seu fill Michael Douglas, que per cert el va dur aquí a Mallorca, a s'estaca a finals del segle passat, va aconseguir produir la pel·lícula, però llavors Kirk ja era massa gran per fer el personatge que finalment faria Jack Nicholson. Però Kirk Douglas ha fet de tot, fins i tot cantar rancheres en castellà a una pel·lícula, això sí, a l'últim capvespre.
Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar a una casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma.
Bé, tothom té un passat. En qualsevol cas, quan tenia 80, va rebre l'Òscar honorífic pel conjunt de la seva filmografia. Llavors va dedicar el premi als seus fills i a la seva dona i va donar gràcies pels 50 anys que duia fent cinema i va dir que esperava que fossin 50 més.
I am proud to be a part of Hollywood for 50 years. But this is for my wife, Anne. I love you. And I thank all of you for 50 wonderful years. Thank you. Thank you.
Fa unes hores, a la cerimònia dels Oscars d'enguany, també ha retut homenatge a Kirk Douglas a l'In Memoriam. Ha estat el darrer que ha sortit, unes fotografies, que ha estat, jo crec, una mica molt curtet, aquest homenatge. Jo pensava que hi hauria...
Poc improvisat.
Sí, molt poca cosa.
Petit, però clar, tenint en compte el descuit que varen fer l'any passat en Stanley Donen...
Que l'han posat enguany. En In Memoriam d'enguany per intentar...
Quan ja l'havia pixat fora de
sí,
test.
Sí, sí. Sí.
Tampoc ens hauria vengut de nou que se n'haguessin oblidat enguany, tant d'un com de l'altre.
Jo crec que des l'any passat van anar a prendre una mica.
I van dir, encara que siguin dues fotografies... Sí. Clar, això no ha estat sorpresa. Hem de dir que la gran sorpresa de la nit ha estat una altra, Rafa.
Sí, ha estat que no guanyés una pel·lícula americana a l'Òscar la millor pel·lícula. Ha estat una pel·lícula coreana, Paràsitos, que bé, que tothom esperava que guanyés l'Òscar a la millor pel·lícula... Bé, ara és la millor pel·lícula internacional, no de llengua estrangera, però ha guanyat aquest, ha guanyat des de millor director, ha guanyat des de millor guió, que des de que en Almodóvar va guanyar el guió de Hable con ella, mai havia guanyat un guió que no fos escrit en anglès, ha tornat a passar, i per primera vegada de la història, la mateixa pel·lícula que ha guanyat internacional ha guanyat el de millor pel·lícula, que en Sam Mendes ha posat una cara que jo crec que encara no s'ha recomport de la sorpresa. I també és la primera vegada en la història que ha guanyat una pel·lícula que no estigui parlada en anglès. És la primera vegada. I això que era la primera vegada que Corea del Sud tenia una pel·lícula nominada als Oscars. O sigui, després de quasi més de 90 anys. No?
I el director deia fa unes setmanes allò de quan vostès superin la barrera de...
Sí.
No sé com ho va dir, no? Això dels crèdits de la versió original, d'altres llengües, no?
I a més que
tot un món.
Ha tingut un detall molt, molt, molt bo, perquè ha tingut un moment d'homenatge a en Martin Scorsese, que també competia, dient que, clar, que ell estudiava Martin Scorsese quan estudiava cinema, i ha fet que tota la sala s'ha posat en peu a aplaudir a Martin Scorsese quan el que havia guanyat havia estat
ell. Que curiós,
però,
també.
Però jo, mirant la cara de Scorsese, jo crec que aquesta vegada sabia que no guanyaria, que ell li han fet anar un munt de vegades i no guanyar fins que va guanyar per Infiltrados, i sempre estava molt nerviós. Jo crec que aquesta vegada estava molt tranquil. Jo crec que s'ho ha passat superbé, perquè ha rigut tota la cerimònia, excepte quan ha actuat Eminem, que ha posat una cara que no sé com dient, sí, ja què fa ara.
Sorpresa també de la nit, no? Sí. L'aparició d'Eminem.
D'Eminem, amb una mica més gras de quan era famós.
Estava de moda, diguem-ho
sí,
així. Carlos Garrido, clar, Kirk Douglas, en parlàvem abans dels Oscars. Imagina que tu a les 5 del matí o les 4 avui, la matinada passada, no miraves els Oscars.
No, la meva vida no depèn gaire dels Oscars en aquest moment.
En tot cas, no tots els anys agradin o no els Oscars, es pot dir que ha guanyat una pel·lícula coreana.
Això es verà. Però bueno, jo
com a millor pel·lícula, molt de premis grossos.
Sí.
Eh?
No, és la que
importants.
Ha guanyat més premis de tot.
Director.
Sí.
Més,
i dels
bons.
Premis.
I els bons.
No dels tècnics.
Se deia, jo que no segueixo aquestes informacions, ja havia vist que en les... les quinieles aquestes i tal, era la favorita, realment.
Ha pegat una embranzida, sembla ser, en aquests darrers dies, i així ha estat una elecció que celebram, crec que de forma unànima, sí, aquí al nostre homo.
Sí, no. I a més, s'ha de reconèixer que l'Acadèmia de Cinema d'Estats Units, que tindrà molt de defectes, i els americans també, però que jo crec que és l'única acadèmia del món que premia una pel·lícula que no és del seu país. Vull dir que això no passaria als Césars, no passaria als David Donatello, no passaria al Goya.
És una bona reflexió.
Que de vegades nominen algun intèrpret estranger per fer una pel·lícula espanyola, le nominen, però home, no li donen el Goya ni per casualitat. I els americans, pues mira, inclús ja havien donat de vegades, bé, m'han donat un premi a Penélope Cruz, a Javier Bardem, o vull dir, a en Pedro Almodóvar, però donar la millor pel·lícula, jo crec que han donat una passa que clar...
Així és, i és una bona consideració també a tenir en compte. Gràcies, Rafa, no te'n vagis, queda, en Rafa avui quedarà amb nosaltres fins al final, nosaltres fem una aturada pels anuncis i continuem tot d'una.
Lletres Ràdios, participació. Divendres 1 de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IV3. I ho celebram en 12 hores d'emissió des de l'envelat de la Ràdio Pública al Passeig Sagrera de Palma. Des de les 9 del matí, convidats ben especials i les veus que s'incorporen a la programació et presentaran la nova graella. I per acabar, hi haurà destacades actuacions musicals en directe. Vine a veure la ràdio en viu. Divendres, des de les 9 del matí, IV3 celebra de 9 anys amb tu. Gràcies.
Còmodos.
Ay, vete radio.
Sí, vete radio.
¿Esto qué es?
Entre avui i demà.
Juan Mimas, còmodos.
Molt bé, Araceli. Costa arrencar o no?
Costa arrencar.
Així com afrontem la setmana, la nostra actitud és molt important.
El dilluns, sí, amb força.
No només. Tornar a la rutina me costa bastant.
Però depèn de lo predispost que tu estàs.
Un dia, pues, diu, m'he de centrar les coses bones, t'enfocaràs a les coses positives.
A IV3 Ràdio, entre avui i demà.
Explicam i repassam el que ha passat durant el dia, però ja preparam una mica de prèvia del que passarà el dia següent.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre.
I això, a part de...
Això sortirà avui a IV3, el programa Entre avui i demà.
Avui o demà?
El programa se diu Entre avui i demà, però això sortirà avui.
De 6 a 7, Entusiastes, amb Anna de la Salut.
Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts.
I ens endinsam ara en una de les figures més destacades de la literatura de les Balears, que ens deixava el 10 de febrer del 2022. Un mes després de la seva mort, nosaltres li dedicàvem l'hora sencera del programa en una tertúlia en què varen contar amb amics seus, l'escriptora Margarida Arizeta, el llibreter Francesc Sanchis i la professora de llengua catalana i crítica Pilar Arnau. N'escoltam ara un fragment. I escoltant Brassans, un dels artistes que més agradaven a Maria Antònia Oliver, iniciem aquesta conversa d'avui per recordar una de les més importants escriptores de la literatura catalana, i ho feim aquí entusiastes molt ben acompanyades amb la filòloga, crítica literària, investigadora i biògrafa de Maria Antònia Oliver, Pilar Arnau. Bon vespre, Pilar.
Bon vespre.
També ens atén telefònicament Margarida Aristeta, escriptora, part del col·lectiu Ofèlia Drats i professora de literatura. Bon vespre, Margarida.
Bon vespre.
Benvinguda a tu també, i finalment també ens acompanya aquí l'estudi el llibreter d'en Bat Llibres, llibreria històrica de Palma, gairebé 50 anys a les esquenes. Francesc Sanchis, bon vespre.
Bon vespre.
Benvingudes totes, entusiastes, molt contentes de poder tenir aquesta estoneta per conversar, per recordar, poder fer una miqueta d'homenatge en aquesta figura tan important, podem dir, de la literatura, de la nostra literatura. I Margarida, si t'assembla bé,
començar amb tu, perquè crec que vares ser de les primeres persones de les que tenim avui aquí presents en conèixer Maria Antònia Oliver. Quin és el teu primer record amb ella?
A veure, jo la vaig conèixer que era molt jove, jo era estudiant universitària i ells, la Maria Antònia i el Jaume, feia poc temps que havien arribat a Barcelona i eren ja flamants escriptors, devia ser l'any 73, 1973-74, i recordo d'ells que eren molt joves però que ja tenien el cap molt clar que es volien dedicar tota la vida a ser escriptors, a lluitar per l'escriptura, a lluitar per un país on l'escriptura fos possible. Recordem que en aquella època just l'edició de llibres en català feia pocs anys que s'havia reprès, i per tant la vaig conèixer en aquells anys, i la vaig conèixer a través del compromís polític. Ella i en Jaume volien uns països catalans, és a dir, pensava que Mallorca, que les Illes Balears formaven part d'un conjunt en què la cultura delimitava les fronteres del país, i aleshores ells pensaven, imaginaven un país lliure, un país d'esquerres, un país en què la cultura, les lletres, les arts fossin una cosa important.
Una manera d'unir, podem dir, aquestes tres parts, el Principat, amb les Illes i el País Valencià, de qualque manera, a través d'aquesta art, d'aquesta literatura, de tots aquests components que comentaves, Margalida. I crec que per ordre cronològic, ara m'on anem en Xes Sanchís. En quin moment recordes el primer contacte amb ella?
Sí, primer, és que nosaltres teníem molt de contacte amb un editorial que es deia La Magrana, amb en Guardiola de La Magrana.
Ah, sí.
I llavors en aquell moment estaven negociant amb en Jaume Fuster, que du la col·lecció. Bé, tenim un tipus de tractes d'aquests. En tot això el varen conèixer, i llavors va haver un altre editorial que feia una col·lecció juvenil de molt d'èxit que es deia Tria la teva aventura, i varen, aquest editorial va optar perquè fos un poc que dugués idea endavant, en Jaume Fuster també. Com ha dit la Margalida, era un gran professional, no? I llavors el vaig conèixer per això. Com que nosaltres teníem relacions amb aquesta editorial, el vàrem presentar a la nostra llibreria, i a partir d'aquí va venir la Maria Antònia, que la coneixíem d'actes, no la coneixíem de nivell personal, i realment, tant amb en Jaume com amb la Maria Antònia, ens vàrem fer mig, quasi tot d'un, i quan nosaltres anàvem a Barcelona sempre quedàvem per dinar, i quan venien a Mallorca venien a casa a sopar o a dinar. O nosaltres, va un moment també, quan nosaltres vam tenir filles, que era un poc, feia un poc de predina jove de les meves filles, i se'ls quedava un parell de dies a Viniali, i les meves filles supercontentes d'estar amb ells i en sols cans seus.
Per tant...
Deixa'm posar cullerada, ara que en Francesc ha dit això. Perquè després de les, sí, després de les coses que hem dit de la Maria Antònia Oliver, sembla que havia de ser així una persona estirada i superconcentrada en la feina. I era sobretot ella i en Jaume, però ella també era sobretot amiga, és a dir, aquest vessant de l'amistat, de la relació. Jo quan posava els braços ara fa una estona, recordava sobretot la seva rialla, la seva manera de riure, la seva alegria, la seva efusivitat, i per tant aquest aspecte que acaba de remarcar en Francesc trobo que és fonamental per entendre la seva escriptura, però també la seva vida. És a dir, que no és una persona reclosa en els llibres, tancada en les seves activitats, allò amb la lluita feminista, amb la lluita no sé què, no sé què. No, és una persona absolutament vital, absolutament allò, donada a l'amistat. I aquest aspecte m'ha agradat que el recordessis.
I a més, m'ho duia qualque vegada, si m'ho duia a dinar per Barcelona, m'ho deia el per què m'ho duia a dinar allà. M'ho detallava el per què, i pel preu, per la qualitat, per no sé què, perquè pel l'ambient del restaurant. Era molt divertit estar amb ella.
Per tant, aquesta relació que va començar, podem dir, de manera més professional, va acabar amb aquesta amistat que va durar molt d'anys. I ara mos queda la darrera peça d'aquesta tertúlia. Pilar Nau, arriba una miqueta més tard, no?, la teva coneixença amb ella.
Sí, em sap greu perquè jo vaig conèixer ja una altra Maria Antònia.
Jo vaig conèixer Maria Antònia més tard, crec que era l'any 98. La vaig conèixer en un acte literari, no recordo qui me la va presentar, i ens vam mirar els ulls i ens vam agradar totes dues. Però era una Maria Antònia post-trasplantament, feia molt poc que acabava de morir en Jaume. Jo crec que era un homenatge a en Jaume que es feia aquí a Palma. Uh-huh. I bé, els meus primers contactes, els primers anys amb Maria Antònia, per mi sempre ha sigut una relació amb Maria Antònia molt trista, molt desubicada, la trobava també, perquè jo en aquell temps vivia a Alemanya, vaig viure molts anys a Alemanya, i quan venia a Mallorca, doncs, acostumava a quedar amb ella, mirant, de vegades anàvem a fer-nos una fava parada al molí de Pina, que crec que ja no existeix, mos fèiem dos plats cadascuna, perquè era el que més mos agradava, o fèiem alguna mini excursioneta o alguna cosa, recordo una vegada que vam anar a banyar el Bufar, i bé, però la recordo també, no sé què dir-ho, plorant al cotxe, que se sentia molt trista, que enyorava moltíssim en Jaume. Jo no vaig conèixer en Jaume. Uh-huh. Jo ja la vaig conèixer ella en aquell moment. I clar, jo tinc aquesta rialla que tothom parla de la rialla de Maria Antònia. Jo no recordo, jo recordo a Maria Antònia que es feia estimar, això sí, que es feia estimar, però aquesta rialla no hi va ser més un somriure, i de vegades ja els darrers anys un somriure molt sarcàstic.
Havia perdut aquesta vitalitat, poden dir, que comentava ara
que
na Margarida, no?
La malaltia va anar augmentant, i els darrers anys ja... Els darrers 5 anys ja va ser molt dur.
L'escriptora i amiga, Roser Bernet, l'escoltàvem a l'inici, també feia referència en aquest neguit que la movia, diu, era pacifista, però no pacífica, no?
No, pacífica no ho era. Era guerrera, era una dimoniona.
I d'altra banda, Toni Lluís Reyes l'escrivia com a ambiciosa i valenta, poden dir una lluitadora, una defensora de minories, havia dit Toni Lluís Reyes. Margarida Aristeta ara mos deia que li agradava destacar aquesta vessant d'amiga que havia destacat en Xesc, i ella mateixa, quan la vàrem entrevistar fa uns mesos, ens explicava això.
Clar, jo mai no la deixava, la reivindicació. Jo, quan era petita, era molt bona nina. Molt bona nina. M'entretenia amb un paperet. Quan vaig ser una mica més gran, me vaig rebel·lar. I, des d'aleshores, cada dia me rebel·lo. Amb el que tinc, amb el que no tinc, amb el que me falta, amb el que no me falta... Cada dia qualque cosa me serveix per rebel·lar-me. I encara ara.
I aquest és l'esperit que encara manté.
I encara l'esperit que puc mantenir. Mm-hmm. I que encara el mantenc mentre pugui.
L'esperit que encara mantenc mentre pugui, deia. Què diríeu? Han dit molt d'adjectius, han sortit moltes paraules, però si haguéssiu de triar una, què diríeu que definia Maria Antònia Oliver? Margarida, si vols començar.
Moltes coses, perquè hi ha, tal com ha dit la Pilar, hi ha etapes a la vida de Maria Antònia Oliver, no? Però la primera, sobretot, és el compromís. Ella va començar a escriure en unes èpoques en què hi havia dos tipus d'escriptors. Suposo que sempre hi han sigut, i tampoc no cal pensar que en aquell temps hi eren més que en un altre. Però hi havia dos tipus d'escriptors molt clarament quan ella va començar, que eren, d'una banda, els escriptors compromesos, que vol dir que feien la seva vida i la seva obra, però en funció d'una manera de pensar i que el que escrivien tenia a veure amb la voluntat de transformar la vida dels pobles i d'afavorir els més desfavorits a favor de les classes populars, etc, etc. I llavors hi havia els escriptors d'allò de la Torre de Bori, no? Aquests que busquen la bellesa, que busquen l'elitisme, que busquen la perfecció, però que no es mullen, en la vida quotidiana. I ell era dels que es mullaven en la vida quotidiana. Per tant, si alguna paraula la defineix, és el compromís i la tossuderia, la insistència, el no tenir-ne mai prou, sempre allò, burxar, 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 perquè a base de burxar algun dia se'n surt.
Uh-huh. Xesc?
No, que jo crec que el que diu una Margalida, però jo li posaria un altre adjectiu, que era una supervivent.
Uh-huh.
Vull dir, com quan era jove, bé, les circumstàncies que, bé, que va viure ella i que va viure molta gent aquí a Mallorca, el tema de la formació, perquè una dona formar-se era complicat en aquella època. Ho he parlat amb això que va anar a un curs de noi de Mallorca, perquè clar, érem analfabets,
sí,
de la nostra llengua, però totalment, no? Llavors, quan va anar a Barcelona, l'esforç que va fer per entrar dins el món literari, vull dir, va fer, jo, l'adjectiu que ho tens tot, una que pensa en la Marintana, ja és una supervivent. Quan va tenir el plantejament de cor, jo crec que ho va superar millor que en Jaume. Que era una cosa increïble. Perquè deies, ostres, però som l'altre, no en la Maria Antònia. Ho superava, és dir, tot aquest entrebans que se va trobar, era, jo crec que a part de ser obstinada, no sé què ha dit la Margalida, a més era una gran lluitadora i a més que era, sabia sobreviure a qualsevol circumstància.
Pilar, vols afegir qualque cosa més?
No sé si puc afegir molt. Jo diria, com jo la vaig conèixer, que era això, era sobretot lluitadora. En aquests darrers 15 anys o 20 anys que l'ha tractada, va lluitar en molts de fronts, no? Evidentment, fronts ideològics, el feminisme, era independentista, sí, sempre ho deia, soc independentista, i creien en els Països Catalans, que cada vegada ja és més complicat, creuen els Països Catalans, ella hi creia de tot cor. Va lluitar també per ella mateixa en moltes coses, jo no sé si ho sabeu, però va tenir molts de problemes sempre. Sempre la vaig conèixer amb problemes de papers, ara ja es pot dir perquè ja no hi és, però problemes d'hisenda, de la seguretat social, i va lluitar, se va cercar advocats i pagat petites fortunes de vegades perquè ella considerava que tenia dret a aquest ajut o en aquella jubilació més elevada, el que fos. I lluitava, i lluitava molt. Jo recordo haver-la duit una vegada a un jutjat, no recordo molt bé per què, però haver-la dut, perquè necessitava algú que la dugués, la vaig dur jo. Ella lluitava per cosetes que potser nosaltres diríem, caram, mira, escolta, per cent...
Ho deixa anar, no?
Ho deixa anar. No, ella considerava que era el seu dret. O sigui, no era tant per la quantitat que podia rebre, sinó perquè era el seu dret.
Sí.
No?
Una obstinada, podem dir, caparruda, una miqueta també, amb els seus... amb allò que trobava que era just, no? I un tret molt important, tant en la seva literatura com en la seva vida, abans també ho hem comentat, és aquest caràcter feminista, aquesta reivindicació, i també quan vàrem xerrar amb ella es va declarar feminista inconscient.
I jo mirava dos lotets, que jugaven en sa neu, i mon pare me va dir, si fossis un nen t'hi faria baixar perquè és molt sa. I jo vaig pensar, però no vaig dir res, i per ses nines noues no ho vaig entendre. Des d'aleshores ja som feminista, malgrat mon pare.
Per son pare, diu, per aquesta reacció de que no la va deixar baixar en el carrer, és un dels trets, no?, que l'ha marcat, ha marcat la seva literatura. Com creus que això se reflecteix en la seva manera d'escriure i en el seu dia a dia? Pilar, si vols començar?
Totes les seves dones són dones lluitadores, que lluiten per un espai, no?, en aquesta societat, per tenir els mateixos drets, per tenir... Moltes vegades ho fan amb molt d'humor, això sí, no? Vull dir, hem de pensar que l'Ònia Guiu hi ha més humor que,
sí,
que el que podria ser en un altre tipus de novel·la detectivesca, però ella, jo crec que, sobretot això, en aquesta trilogia, i en Joana, etc., ella crea dones que tenen, jo crec que totes tenen un puntet de la Maria Antònia, no?
Sí.
Per això en aquell homenatge que li van fer se m'ha ocorre de dir les dones de la Maria Antònia, l'homenatge que li van fer pel seu aniversari, perquè sí, ella també era moltes dones, crec, no, Margarida?
Sí. A més, quan en un bossi d'aquesta entrevista que heu posat, ella parlava de quan era petita, que era creient i que omplia paperets i tot això, immediatament he recordat la novel·la de Crineres de Foc. que Crineres de Foc és una metàfora del trencament democràtic, una mica de la transformació de la societat d'abans i després de la mort de Franco, no? I el paper que hi tenen les generacions joves que ho volen canviar tot, que volen fer un món nou, etc, etc. Al costat del que ella anomena el clapí i la gent de les Crineres Roges que viuen al clapí dels gegants, això es trenta les rondalles mallorquines, hi ha el casal. Hi ha el casal amb les nines que vesteixen pepes. I els pares, el pare i la mare, i la funció de les nines és reproduir, fer-se grans i reproduir un món on les dones tinguin unes altres nines, que siguin creients, que siguin dòcils. I quan ella explicava això, doncs em venia al cap aquesta novel·la, perquè venia a explicar, i aquestes nines es fan grans i es planten davant del pare, de l'autoritat del pare, i surten al carrer, fan costat als joves que volen transformar les coses. No, però d'alguna manera ens venia a dir en aquesta novel·la que si les coses no canviaven a l'interior de les cases, difícilment canviarien a fora, canviarien a la societat. I això és molt present a la seva literatura.
Mm-hmm. Jo crec que, a més, que ella creia que només el fet de descriure la situació de la dona ja era suficient, era una denúncia, era un nivell de denúncia molt elevat, perquè molta gent convivia amb aquesta situació, però fins que no ho llegien descrit per na Maria Antònia no se n'adonaven de la situació que estaven visquent aquestes dones.
Clar, Sebastià Portell ha parlat de Tallats de Lluna, però tenim Joana E, tenim, sí. Vull dir que tenim les novel·les negres i el paper de les dones i el tipus de dona, les dones fortes, les dones decidides, però també la manera com tenen els diversos personatges de viure la seva identitat personal, la seva identitat sexual, sigui la que sigui, amb això es va avançar el seu temps, perquè encara no es parlava de LGTBI, ni es parlava de gènere i tot això, i ella ja ho plantejava.
Sí, és en aquests temes tabú, no?, que comentava també Toni Lluís Reyes al principi, en aquest tall de veu.
Sí, bé, puc contar una anècdota, precisament sobre Tallats de Lluna, Margarida. Jo vaig acompanyar na Maria Antònia, no recordo quin any, 2002-2003, per Alemanya, per fer la presentació de la traducció alemanya Tallats de Lluna. I una de les, en les trobades amb els lectors i amb l'editora, etc., tothom li deia que estaven com molt sorpresos com una dona, alerta, una dona, havia pogut plasmar amb tanta autenticitat la identitat de gais i la problemàtica dels gais davant de la sida, no? Això a ella li va agradar moltíssim, sempre ho va recordar, no?, que se li digués. I és això, na Maria Antònia, jo crec que sabia posar-se també en la pell de molts dels seus personatges. Uh-huh. En aquest cas, sí, Tallats de Lluna, la pell de Geix, però jo la vaig veure sempre he trobat en els personatges femenins de na Maria Antònia un trosset de Maria Antònia, un bocinet, sembla alguna cosa. Fins i tot si llegim coses molt, molt anteriors, com cròniques de la molt anomenada ciutat de Montcarrà, les dones de vegades són dones que cerquen molt, perquè encara, clar, estem parlant de l'any 73, 74, si no recordo malament. Vull dir, era una altra època, no era els anys 2000, no?, que va escriure Tallats de Lluna, o que la va publicar. Sí. Sinó que ja en aquella època ella mostrava unes dones en aquella que cercaven més que res. Després ja tenia clar quin era el perfil de les dones lluitadores. Al principi anava barrejant un poquet més.
Partia una miqueta, no?, d'aquesta sí. Mescla de realitat i ficció per aventura. I molt interessant també això que has dit, no?, d'aquesta anècdota de posar-se en el paper per aventura per les múltiples opressions que diversos col·lectius, no?, pateixen. I en aquest cas, no sé si o per simple i pura empatia, però vaja, el cert és que ho aconsegueix, no?, en diverses de les seves obres. Una altra faceta l'han comentat, aquesta reivindicació, però hi ha un activisme molt clar, ha sortit per la llengua, per la defensa de la cultura dels Països Catalans. De fet, va anar a viure a Barcelona i va formar part d'aquest col·lectiu Ofèlia Dracs, i això és allò que mos contava d'aquelles èpoques.
Era molt divertit. Mos divertíem moltíssim, però fèiem molta feina.
I a vegades qualcú mos deia si podia venir en els nostres sopars que fèiem aquest col·lectiu, que érem una part de la generació dels 70. No érem tota la generació dels 70. I si no li dèiem que sí, segons qui era, s'avorria moltíssim, perquè nosaltres estàvem tot estant jugant. I mos divertíem moltíssim, perquè érem molt joves, i perquè mos sortien les coses, perquè fèiem el que volíem fer.
Però també hi havia aquesta part, evidentment, reivindicativa.
Clar, absolutament, absolutament. Mm-hmm. Nosaltres volíem fer lectors.
Lectors, i a més lectors en català.
En català.
Volíem fer lectors en català, contundent, clara. Margarida, per proximitat, per formar part d'aquest col·lectiu, Ofèlia Dracs, com recordes, com vareu viure aquesta època?
Sí, és claríssim que va ser una època de joventut, una època d'eufòria, però una època també d'anar a buscar els lectors com aquell que busca caragols després de la pluja, no? Estan tots amagats a sota les fulles, i si no partes les fulles no trobes els lectors. Aleshores, era molt clar que si es feia només, o s'intentava fer només una literatura culta, no ens en sortiríem. Ofèlia Dracs el que es planteja és retornar a la diversió, retornar a la literatura, també al gènere, retornar al joc, però fer-ho sempre en qualitat. És a dir, que fer una literatura popular, això és el que prova de fer Ofèlia Dracs i el que fa Ofèlia Dracs, i a més és com una mena d'ataca d'oli que el Jaume Fuster, a través de la novel·la negra, i després la Maria Antònia Oliver amb les seues novel·les, vol aconseguir que la gent del seu voltant també s'hi comprometi. Es comprometi no només a fer la seva obra personal d'un caràcter més o menys elevat, sinó que entri en el joc de la diversió, entri en el joc de la seducció per acostar lectors, primer, a llegir coses senzilles, coses elementals, coses que el distreguin, que el diverteixin, que hi hagi de tot com a totes les literatures, però que alhora el fet que hi hagi de tot no hagi de ser abaixant el nivell de la, per exemple, el tractament del llenguatge, el tractament del gènere, etc, etc. En aquest sentit, Ofèlia Dracs va ser com una mena d'escola d'escriptura i com un desafiament de tota la gent que en va formar part, perquè és clar, ens trobàvem, ens feia un fart de riure, sopàvem, no deixàvem res per verd, bevíem, i a més, sí, fèiem de tot. De vegades la Maria Antònia posava ordre, perquè això sí que era una mica mare superiora. Però d'allà sortien coses realment sucoses, perquè alhora érem molt exigents amb nosaltres mateixos i fèiem una cosa que és molt bèstia, però que tota la gent que vam formar part d'Ofèlia Dracs ens va anar molt bé, i és llegir-nos els uns als altres i criticar-nos d'una manera despietada. Escolta, que això no ho fas prou bé, és que això no s'aguanta, és que això no sé què. I esclar, i allà entomar la crítica dels uns i dels altres davant de tots, això és una escola d'escriptura, però és una escola de vida fonamental. Entomar les crítiques, refer, tornar-hi, reescriure, això en pocs llocs s'ensenya.
A més, vau aconseguir una cosa, que aquest missatge de popularitzar la lectura en català va ser com una. Jo me'n record com a llibreter que quan en els instituts, en els centres d'ensenyament, era lectura quasi obligada, bé, de llibre de Ofèlia Dracs, no de tots els que varen sortir de Ofèlia Dracs. Tiratges que ara són impensables. En aquells moments. És que tots els professors de català van acollir l'idea amb una alegria, i els aldots varen conèixer-vos arrel d'aquesta primera passa que vareu fer en Ofèlia Dracs. Perquè jo crec que molta gent que ara té 30, 35 anys vos coneix quasi tot perquè el varen fer llegir a l'institut. Jo crec que ho vareu aconseguir. Això que has dit tu, de popularitzar la llengua catalana i la lectura, ho vareu aconseguir. Va ser un gran èxit, l'Ofèlia Dracs.
un gran èxit per fer feina amb la literatura en català, tota una feina per comunicar per ventura de manera manco elitista, com comentava, no?, Margarida Aristeta, per acostar la llengua i la literatura en català, i també una època d'obertura, de reivindicacions. A Maria Antònia també comentava en l'entrevista que li fèrem que havia corregut moltes vegades davant dels grisos durant aquesta època, però deia que les coses sortien bé, que se feien lectors i que hi havia aquesta tasca de reivindicació de la llengua, una faceta, en dir, que Maria Antònia Oliver ha conservat sempre al llarg de tota la seva vida, no?
Sí.
De fet, s'han reeditat coses seves darrerament, sí. I han estat èxits editorials, vull dir, no amb aquell nivell que estic parlant del 80 i pico, però sí que han estat, per exemple, la moda que han estat Zaurit, jo crec, sí. En aquell moment s'ha estat Zaurit, Centípoles, que s'ha reeditat, s'està venent, ara s'ha reeditat fa poquíssim Estudi Lila, que també s'està venent molt bé, vull dir, sí, jo crec que
això sobretot a Mallorca, no sé...
A Mallorca, clar, jo t'he pogut dir...
Quina presència ha tingut la Maria Antònia Oliver, escriptora, en els darrers 15 anys a Catalunya.
No, però valencià, jo te vull dir el contingut dels llibres, no han passat.
No, no,
vull dir, hi ha moltes coses que són vives. Perquè, clar, si poden, els quatre intel·lectuals ho poden comprar, però estem parlant de ventes importants que surten en els més venuts. Llavors, això, sortir en aquest moment un llibre en els 30 o 40 més venuts, ostres, Margalida, tu que estàs en Martiu encara és complicadíssim. Sí. No? I ella està sortint.
Ara és impossible, sí. No, i a més ara els llibres duren molt poc. Un llibre, una novetat, dura 6 mesos, sí. I si no supera aquests mesos desapareix, i tu presentes un llibre i els periodistes el primer que et pregunten és què estàs preparant de nou, no? I dius, escolta, deixa viure el que tinc al taulell, no em preguntis encara el que vindrà, però vull dir que ja estem matant el que apareix per aquesta immediatesa de la literatura. Però tot i així, tal com remarcàveu, els llibres de la Maria Antònia Oliver no han envellit. La major part dels llibres tenen una lectura contemporània absolutament vigent. I a més el que tenen és una bellesa de registre lingüístic, perquè una cosa que no va deixar mai de banda la Maria Antònia Oliver per publicar a Barcelona és la seva mallorquinitat. Aleshores, la seva llengua és vistosa, és aromàtica, és plena de matisos i és molt bonica. I això ho va mantenir des del primer llibre fins al final.
Fins a les 7, entusiastes. IB3 Ràdio és diversió. Coneix els mitjans de proximitat amb connexió local.
Mirar el cel per veure quin temps farà, un gest que faim molts cada dia.
Connexió amb Ràdio Pollença.
Seguim en un procés de canvi climàtic i se nota. Nits que se deixen de 20 graus, en Ullalvari n'hi ha hagut 89. I això és una burrada.
Avui parlant de meteorologia i també de com ha afectat la sequera al sector primari de Formentera.
Connexió amb Ràdio Illa.
Molt preocupant. No es pot sembrar, per tant no hi ha menjar per bestiar. Sincerament, aquest any és que no hi ha ni una herba.
Connexió local. Diumenge, a les 9 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Magda Cortés.
Quantes tragèdies de civilitzacions alienígenes ens han perdut durant els 13.800 milions d'anys transcorregudes del Big Bang? Es podrien descobrir sondes de civilitzacions extraterrestres que destinaren els seus recursos a anar a l'espai interestel·lar amb la finalitat de salvar-se del que segur també passarà a la Terra. Els éssers humans tenim les dues sondes, la Voyager 1 i la Voyager 2. Resulta que des de fa uns dies només està enviant uns i zeros, com si fos com un bucle, que no entenen la informació que els hi està arribant.
Han de mirar, de xifrar aquest codi binari, treballar tot el suc que se pugui, almenys si diu qualque cosa.
És que està molt en fora i no sabem què és el que passa allà on està ara mateix.
Vos imagineu que aquest missatge fos un missatge de qualcú?
Font de misteris. Dissabte i diumenge, a les 11 del vespre, a IB3 Ràdio. Entusiastes.
I acabam el programa d'avui amb un dels molts directes que hem pogut gaudir tant a la ràdio com a la televisió amb entusiastes. Avui acabam amb Bicicleta, de Da Sousa, que ja escoltam de fons, en directe als concerts d'entusiastes. Fins demà, cuideu-vos, salut. Una
bicicleta i dos pedals, cotxes de jugueta per safaris vegetals, orquestres trimestrals de crustacis i primats juguen en el limbo a ses universitats. L'amo d'escolmado està a la guai, fueja una revista i beu Coca-Cola Light. Tu me mires i fas un badai i sonen ukeleles, massen fora de Hawaii. Els avions quan volen són petits, si estiro un poc se m'hi caben dins els dits, i si estiro un poc els cinc sentits puc arribar a entendre l'existència dels mosquits. Les comportes de l'infern, hi ha una goma de rotulador, hi ha botelles d'aigua plenes d'actors, oh, i davall la llum d'un gran fanal